Compartim una estoneta i ens fa doncs, molta alegria fer-ho en aquesta àrea de salut amb la doctora Júlia Martínez Illescas. Doctora, hola. Molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes
Recuperem
gràcies.
Recuperem aquell punt en el que ens trobàvem. Estàvem parlant de quins tractaments es podien aplicar en el coll i a l'escot. Majoritàriament estem parlant de dones. Sempre vull fer aquest aclariment. Els homes
sí,
també...
Sí, l'escot és molt típic i el coll, sí.
És més una qüestió femenina, com deia vostè, doncs per l'anatomia que tenim, etcètera, etcètera, no? Mm. Que moltes vegades l'escot està molt més a l'aire,
sí.
Sobretot certes èpoques de l'any, amb les dones, que no pas amb els homes, no? Ens havia estat parlant de uns músculs que hi havia, vam fer una miqueta de classe d'anatomia també.
El platisme.
Platisme, és exacte. I havíem començat només a insinuar una miqueta alguns tipus de tractaments. Havia parlat vostè de la toxina botulínica, que podia relaxar precisament...
El platisme, les bandes platismals, que són... com unes línies que es formen sí. Quan posem en contractura...
Quan tensem la barra inferior.
El maxil·lar o el coll... I és del múscul platisme que llavors es creen amb l'envelliment, surten aquestes bandes platismals que, bueno, moltes vegades, sobretot a les persones primes, se'ls hi veuen molt i volen un tractament per això.
I recordo que va dir que en el coll no s'acostumaven a fer peelings i, com que no teníem massa temps, vaig dir, el següent dia que vingui li demano, ni físics ni químics?
No. En principi, el coll és una pell més fina que la cara.
Tot i que té les mateixes capes, entenc, no?
Sí, però l'epidermis... És a dir,
és menys grossor.
I, per tant, és més sensible a qualsevol cosa que li fem, no? Uh-huh. Una altra cosa també és que quan podem fer algun ompliment amb àcid hialurònic en alguna zona del coll... clar, ha de ser un ompliment molt, 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 molt superficial i, clar. A més, molt, molt suau. Vull dir, no podem fer...
Vostè parlava de dosis, a vegades, menors, mitjanes o dosis màximes. Deia que vostè sempre és partidària d'utilitzar una dosi més baixa per deixar una miqueta de mobilitat a la zona, sobretot quan ho fem amb toxina botulínica.
Sí.
Però clar, estic pensant en el coll.
En el cas del coll, per exemple, és molt important...
Però és que hi ha molt coll, o sigui,
clar,
el coll és molt gran.
És gran, sí, o sigui, sí, tens raó.
Perquè és rodó
i
clar, queda aquí corbat. Però si poséssim tota aquesta pell estirada, o sigui,
sí,
amb un sol plànol,
és molta pell.
Tros.
Sí, sí. Llavors, si comencem per les bandes platismals, el que és important dir... és cuidar amb la dosis perquè podem provocar una disfàgia o una dificultat per empassar.
Fins a aquest punt?
Sí. Vull dir que hem de tenir cuidado
amb... Miri, recordo el que va dir vostè. Aquestes coses només les pot fer un metge.
Exacte. No.
I no,
allò de la necessitat...
I no rebotigues de segons on.
La necessitat de que sigui un metge amb una formació específica en temes d'estètica i que sàpigui exactament com
injectar... És que, a més,
injectar...
el Botox... La toxina botulínica, que Botox ens va dir que era marca, La toxina botulínica, coi, és un element que ha fet un gran bé, però que pots fer un gran estropici, perquè és allò
claro,
que anules
sí.
la...
El que fas és bloquejar la unió entre la neurona i el múscul. Per
clar.
Tant, el múscul no fa la contracció.
Imaginem el mal que es pot arribar a fer amb això si no t'ho fa una persona com il fo, no?
I que no calcula bé la dosis, no?
Per exemple.
I que no ho posa en el múscul adequat o... Bueno. Llavors,
molt de compte amb això que deia vostè, que no provoqui, que no puguem empassar.
Després, una altra cosa que tenim de mirar amb el coll és millorar la pell. Vull dir, normalment tenim pells que estan molt deshidratades. Mm-hmm. Inclús me trobo amb pacients que els dic, però tu te poses la crema de
clar.
La cara també al coll? I me diuen, no.
Clar, és veritat.
Pues, les cremes, la cosmètica que apliquem a casa cada nit, si hidratem, sempre hem de pensar que sigui... Perdó,
No, tranquil·la, que això és el fantàstic món de la ràdio, doctora.
Sí.
No es preocupi, que això ens ha passat 50 vegades.
Mira que sempre...
I a vostè no li havia passat mai, per tant, tranquil·la.
Bueno, jo
perquè,
sempre intento...
Perquè no hi ha cap tipus de problema.
Apagar el mòbil quan entro i avui no...
Cap problema. Té tota la raó, que hi ha vegades, ja sense tenir coneixements mèdics, però que hi ha vegades que hi ha colls que els dius, aquesta persona, aquí li falta líquid, li falta hidratació.
Sí, hidratació.
Els veus secs, no?
Hi ha un tractament que sempre, que faig sovint, que és el de vitamines. Bueno, li diem vitamines i àcid hialurònic, per hidratar la pell, no? Mm. Sempre diuen, és que jo em poso cremes molt bones, però clar, tenim l'epidermis. L'epidermis precisament és una capa de la pell que impedeix que penetrin.
A lo millor és que es posen aquestes cremes tan cares perquè hi ha molt coll. Sí. És el que diem, no? No? Que és que
també, bueno,
dura molt poc la pell.
Però, no, no, però inclús les cremes hi ha un, no traspassen, no poden traspassar l'epidermis. Per tant, jo el que faig és injectar dintre de la dermis el que és les vitamines, l'àcid hialurònic, els aminoàcids i bueno, tot el que ens serveix per tenir una pell més jove, no? Perquè pugui regenerar el fibroblast una pell millor.
Com a consell, recupero allò que ha dit vostè, com a consell general es podria dir tota aquella gent que es posa crema hidratant a la cara que pensi també
en el coll, en el coll.
La mateixa, la sí. mateixa crema.
Sí, 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 pot ser la mateixa. Si no és que fa un tractament específic, eh? Vull dir, a veure si fa un tractament antiacné...
No, si és una crema genèrica.
Una crema hidratant. Si és una hidratant, sí, fer. Sempre al contrari. Vull dir, se recomana una hidratant pel coll, no? O també si és per la flexibilitat o també es pot posar al coll. Per tant, cuidar la pell del coll és molt important perquè si no tindrem... una heterogeneïtat, veurem una
sí,
cara
allò que dèiem,
molt...
l'harmonia que ens deia vostè. No?
Exacte, fa una manca d'harmonia, un coll molt envellit i una cara molt sí, rejuvenida.
I això crea una història
sí,
estranyíssima.
Sí,
eh?
Sí, sí. Llavors, una de les coses que faig molt és això, la injecció, les microinjeccions, la mesoteràpia, amb vitamines i àcid hialurònic a la cara i sempre, evidentment, faig el coll i l'escot.
I l'escot.
És una de les coses que del tractament inclou també seria il·lògic quedar-te només a la cara, no?
Clar, a més, no sé si és hi ha alguna qüestió fisiològica darrere d'això. És veritat que quan, i parlo amb les dones, no?, que evidentment estàvem parlant ara de l'escot i amb el pit, etc. Quan et fas gran, perds, o sigui, la hidratació marxa abans.
Però això tota la pell. És a dir, clar, en general.
Sí?
Tant a la cara com al...
Amb homes
com
i dones.
Sí, sí, sí. És a dir... amb l'envelliment que ens dona una capacitat menor de regeneració amb tot el cos.
D'acord.
Per tant, la pell es regenera pitjor, per
clar,
tant...
Potser l'escot, perquè és molt visible, no? Especialment a l'estiu, com dèiem, que hi ha bluses més obertes, que hi ha vestits així més de tirants...
I a més,
és
a més,
una zona que es veu molt.
Sí, i a més és, li toca molt al sol.
Clar,
les radiacions solar, per tant... és una pell que està agredida, no? També més fàcilment.
Sí.
I sobretot el que dèiem també, vull dir, si una dona amb pit, a l'escot, a més, rep, vull dir, més, de manera més directa la radiació solar.
Més vertical.
Més vertical la radiació solar. Per tant, surten més taques, arrugues, bueno, tot tipus de patologia
clar, pot,
creada per
tot això es pot atacar, doctora, perquè ens ho explica moltes vegades. Però per prevenir, què és? Hidratar
crema,
convenientment...
No, sobretot protecció solar.
Això és fonamental.
Protecció solar, sobretot, i hidratar, evidentment. I després el que vam parlar de les arrugues que es creen quan dormim.
Sí.
Vull dir que si nosaltres dormim de costat, creem, les dones, amb el pit, creem unes arrugues al mig... que aquestes arrugues ens quedaran, si estem 8 hores en aquesta posició, ens quedaran molt marcades, no? El que dèiem de la pell sempre doblegada pel mateix lloc.
Llavors, indicava vostè que existien uns sostenidors que corregien aquesta...
Sí, o dormir cara amunt,
sí,
però això a la gent no li agrada.
I a més no pots... Bueno, no sé, jo no pots dominar-ho, no, això?
Bueno, hi ha gent que
pot intentar,
però
després
te mous, sí. I després, pues, bueno, pues fer tractaments per hidratar aquesta dermis, no? Vull dir, d'una manera, vull dir, jo sempre, clar, és el que dic, punxar a dintre de la dermis, pues, i te'n recordes els factors de creixement, no? Precisament. El que parlàvem, l'envelliment que dona que el fibroblast, que és la cèl·lula de la pell, bàsica de la pell, que regenera pell nova, no? Perquè saps que estem en un
procés constant, no?
Procés d'intercanvi de manera constant, doncs aquest fibroblast es torna més vago, com si diguéssim, amb l'edat, vull dir, li costa treballar, per tant, quan fem els factors de creixement, que traguem la sang, fem la centrifugació de la nostra pròpia sang, agafem el plasma amb les plaquetes, que són unes cèl·lules que són riques en factors de creixement, el factor de creixement el que fa és realment estimular aquest fibroblast que treballi més de pressa i, per tant, regeneri pell nova més de pressa, no? Llavors li posem les vitamines, li posem els aminoàcids, tot el que necessita, tot el substrat que necessita per regenerar pell, amb més elastina i col·làgen, que són les proteïnes, que són característiques d'una pell més jove, amb més elastina i més col·làgen.
L'altre dia vaig pensar en vostè, doctora, no vaig pensar dir-li l'últim dia, però vaig tenir el goig d'entrevistar el doctor Elias Campo, que és un doctor del Clínic de Barcelona, catedràtic de la Universitat també de Barcelona, és un director de l'Institut de Recerca August Pissunyer, també, bueno, factotum, que va venir aquí a una conferència sobre el genoma del càncer, convidat per la Fundació Crèdit Andorrà. En el decurs de la conversa vam parlar de com estaven avançant alguns camps de la medicina, doncs, evidentment, perquè s'hi abocaven molts recursos, òbviament tot el món oncològic ho és, no?, tot i que ell, per exemple, em va dir, diu, és que parlar del càncer en general, diu, és molt difícil, perquè hi ha molts tipus de càncers diferents, no? Però ho hem agrupat tot sobre aquesta paraula. I quan vaig acabar la conversa vaig pensar, dic, probablement en l'especialitat, entre cometes, de la doctora Júlia Martínez Illescas, també hi ha molta investigació, per un fet tan senzill com que l'esperança de vida s'està allargant molt. Sí. Llavors, com vivim més anys, i deia vostè, segurament estarem més preocupats pels efectes que té en la nostra imatge aquest pas del temps.
Jo crec que en el camp de l'envelliment hi ha molta investigació, però com a demanda social que és. Hi ha una demanda social i hi ha una investigació que és una mica egoista, no? Perquè realment després els productes que surten al mercat són cars, són molt cars. Per tant, és una indústria que està potenciada pel mateix consum de les persones que demanden, no? El no envellir o envellir d'una manera saludable. Però és que al final és veritat que entre els objectius de l'OMS i a més de tots els països, davant de l'augment de l'esperança de vida, el que volen és que, o el que tenim d'aconseguir, és que l'esperança de vida sigui parell amb la qualitat de vida.
Clar.
Qualitat de vida vol dir...
No només hem de viure més, hem de viure millor.
Millor. És que si tenim una esperança de vida molt alta, però amb persones dependents, primer que per les persones ja no és una manera de viure...
No és una situació...
Que s'agradi massa,
evidentment.
Però també és que és caríssim, és molt car. Per tant, inclús, al final anem a la part econòmica i egoistament els països i l'OMS ha de potenciar el que és tota la prevenció de totes les malalties cròniques de la vellesa, de no arribar a tenir... O de,
sí, sí. Entendre-ho com una inversió, no com una despesa.
Exactament, perquè la gent no sigui dependent a segons quina edat. No?
Sí, sí.
Amb tot això, bueno, totes les investigacions sobre l'envelliment realment estan molt avançades. Sabem per què envellim i en aquest moment tampoc no sabem parar l'envelliment de manera completa. Sí que ho sabem, ralentitzar aquest envelliment, no?
M'està acudint una cosa, doctora, quan a mi això se'm comença a funcionar, el pròxim capítol parlarem d'això.
De l'envelliment.
Sí, però fins i tot des del punt de vista filosòfic. Per què? Perquè ens podem permetre parar l'envelliment? El món es pot permetre...
És que aquest és un...
Ser eterns?
És que aquest és un tema també...
És que a mi m'agradaria molt parlar-ho això amb un metge i a més amb un metge que tracta aquests temes. No, no, és que és veritat, doctora.
Si hem de filosofar, filosofem.
No, només faltaria. Però és un tema que preocupa molt.
Sí.
O sigui, l'avenç mèdic arribarà al tal punt... Estem fent clonacions. L'altre dia parlàvem de la clonació de dos primats per primera vegada, no?
A mi em preocuparia molt perquè, a més, a veure qui es podrà permetre.
Bé, aquesta és una altra. Aquesta és una altra. Aquesta és una altra. Aquest ja seria un tema que ja posa una miqueta més de mala baba. Però jo anava una miqueta ja més enllà. Sí. Deia si el món en general o resulta que només ho pot permetre el primer món.
Això segur, però no tothom del primer món, eh?
No, ja, evidentment. Però no cremem el tema.
Hi ha una pel·lícula que a mi em va xocar molt, que es diu In Time.
Sí, i tant.
I realment va una mica d'això, que saben parar l'envelliment, no? Però només són uns quants.
Sí, jo he llegit un llibre també que anava d'aquesta qüestió.
Però sembla ser que la investigació no està massa lluny de saber com controlar l'envelliment, no? És a dir, de parar-lo amb una certa...
Ja dic, no cremem el tema, que si no ens quedarem sense tema el pròxim dia. Encarem la recta final, que ens queda molt poquet, doctora.
Sí.
Hem parlat de...
De la toxina botulínica en
el coi. Toxina botulínica, hem parlat d'àcid hialurònic i vitamines, que li diu vostè.
Sí.
Què més?
De manera superficial, és a dir, l'àcid hialurònic i les vitamines es poden posar de manera superficial a la dermis, amb mesoteràpies, just amb microinjeccions sota de la pell, o jo també les poso amb cànula. Quan una cànula no és més que una agulla llarga sense punta, no punxo. És a dir, que jo per posar...
I com doncs, la cosa, si no punxem?
T'ho explico de seguida.
Per insistència.
No, perquè no punxa. Per tant, he de fer un foradet dintre a la pell amb una agulla i llavors trobar aquest foradet amb la cànula, entrar per sota la pell que tenim sota la dermis tenim una mica de teixit gras, de greix, i entra aquell greix, a més us diré un secret, no té terminacions nervioses, per això per tot,
no fa mal,
i per tant entro la cànula per allà, he de saber en quin pla no estic,
evident.
És el que faig amb els fils, per exemple, els fils ja que van amb cànula, però ja que van amb agulla, i és molt important estar al plano correcte, perquè si estàs al plano correcte, llavors pots fer mal amb l'agulla, no? Quedar-te al plano correcte, llavors entrar i injectar en forma de vano, de diverses passades en forma de vano, doncs el que vulguis. Pots posar vitamines, aminoàcids, àcid hialurònic, i sabem que hi ha diferents tipus d'àcids hialurònics, un que hidrata i que s'absorbeix en uns dies, altre que emplena i que triga un any a absorbir-se. A mi el que m'agrada és fer un còctel, una miqueta d'àcid hialurònic que no s'absorbeix, que ens trigarà més en absorbir-se, una miqueta d'àcid hialurònic per hidratar, i després vitamines, aminoàcids necessaris i precursors de l'elastina i col·làgen de la pell, perquè hi ha una reactivació de la pell.
Doctora, vingui preparada el pròxim dia a filosofar una mica.
Vale.
Però jo crec que és un tema molt, molt interessant, de veritat. Estem fent broma amb això, però...
Ens l'haurem de preparar una mica, perquè jo...
Jo vindré amb els deures fets, no es preocupi.
Perquè la filosofia...
Vostè ja ho té de per carrera, jo vindré amb els deures fets.
Bueno, però la filosofia no és el millor que estigui
en medicina,
eh? No, però
ja m'entenc què vull dir, Podem anar una miqueta més enllà. O sigui, podem dir què significaria pel món... per la humanitat i pel món en general.
Hauríem de repensar els sistemes de salut.
Ja els
hem de repensar, els sistemes de salut, no? Vull dir, és allò de les pensions, si vols en parlem,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè, bueno, dintre encara de la medicina d'envelliment, de la medicina general, tenim un problema, no?, dintre la sanitat amb les pensions.
Òbviament.
Però, clar, llavors ja tindríem el problema
rodó, és que és tot, és
rodó,
tot. És espai, són recursos, és menjar, és tot. O sigui, el món es pot permetre parar l'envelliment?
Sí, però llavors no, la jubilació no ens arribaria mai, eh?
Oh, clar.
Bueno, si no ens parem l'envelliment amb la jubilació... Bueno, t'arribaria
sí que arribaria. Igual la jubilació seria als 270 anys.
No
que ja
sé,
pot ser, que ja
no.
pot ser. Doctora, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
per la visita.
A vosaltres,
merci.
Eh?